IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Avui, des del Reial Club Nàutic de Palma, on ha començat la competició de la 44a edició de la Copa del Rei de Vela. Amb l'assistència tècnica de Flavio Encinas a l'estand del Nàutic i d'Iker Hernández als estudis centrals d'IB3 i la producció de Xisco Ribas, aquí estem. Toni Fuster, qui vos parla, Gabriel Forteza, per passar una estona de ràdio esportiva amb protagonistes que tot d'una presentarem. De moment, vos podem contar que el Mallorca ha fet el darrer entrenament abans de del Ciutat de Palma, que demà jugarà a Somos contra el Paris Saint-Germain, un trofeu del que no sabem res respecte de l'equip francès. Ni qui ve, ni qui no ve, ni de quan arriben, ni res de res. És l'aspecte fantasmagòric del futbol d'ara. A l'Au d'Eivissa, lesió greu del nou fitxatge, Liberto Beltrán, trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. I un fitxatge, el porter romanès Rare Vlad, fins ara a la cantera mallorquinista. En ciclisme, Mavi García disputa avui la tercera etapa del Tour de França i Enric Mas i Albert Torres comencen la Vuelta a Burgos. És la 1:06, això és Esports 3 des del Nàutic de Palma. Començant.
Javi, bon dia a tothom.
Estem on sempre, any rere any, estem per aquestes dades.
En el Reacle de Palma, a Terrassa, moren posat gespa.
Posat gespa, no sé, poden jugar una estoneta, no?
Enguany moren posat gespa, modernitzat una mica Nàutic de Palma, i ara mateix, en ple camp de regates, es troben diferents embarcacions presents, amb el rei en l'Hispània, i en set diferents classes, no? Amb un gran... ara mateix el Soho és un dels grans favorits també en aquesta edició, i el dia m'ho acompanya també. No fa aquell sol que te molesta tant, no? Perquè està un poc ennigulat, eh? Diuen que fins i tot podria ploure, alerta demà partit del PSG, que podria refrescar un poquet,
no m'ho aniria
malament tampoc, un poquet d'aigua.
Només faltaria que no plou des de fa 3 mesos i que plogui el dia del Ciutat de Palma.
Per partit de demà. I ara, en teoria, havien d'anar a la sortida damunt aquesta hora també, en aquesta primera prova de regates d'aquesta nova edició de la Copa del Rei, que arriba ja a la seva 44a edició, no? Que ja n'hi ha d'anys, que va començar amb record en el seu moment, amb Agua Brava, que era sí, gran patrocinador també, en va estar molt d'anys, i des de fa molts també Mafre, l'empresa, no?, que patrocina i que col·labora sobretot i que dona aquest impuls, no?, a una Copa del Rei que no té. Important aquest detall també, no és un rècord absolut de participants. Estem acostumats cada any a dir rècord,
sí,
i rècord.
Ja arriba un moment que no hi queda més.
Que han hagut de tancar. Això és com el turisme també, quan...
quan allà... No hi caben més.
No hi caben més. És a dir, quan no hi caben més. I no hi ha rècord, però sí que hi ha moltíssima de participació i moltes cares conegudes també, com és habitual.
Anant molt ràpidament a Eivissa, perquè tenim doble notícia i l'hem de contar abans d'entrar de ple en aquesta Copa del Rei i amb els protagonistes de la jornada. Mos escolta el nostre company d'Eivissa, Víctor Sancho. Víctor, bon dia.
Què tal? Bon dia, Gavi.
Què ha passat amb en Liberto?
Doncs mira, porta 2 setmanes a l'illa, bé, ara estava l'anunciant amb els seus companys i 2 setmanes ha estat per poder entrenar, fer feina amb els seus companys, perquè s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre, i ja sabem el que significa això. Bastants de mesos aturat, segurament podrà arribar a lo millor per disputar partits ja en el darrer tram de la temporada, però sobretot, ja que tenim en compte que era un dels fitxatges més importants de l'Eivissa, en la parcel·la atacant per aquesta temporada, així que molt males notícies, Gavi.
D'altra banda, teniu un nou porter, no?
Sí, tenim un nou porter, serà el tercer porter. Ja ho va avançar Raül Jona en l'entrevista que li van fer la setmana passada, que vam poder escoltar els oients a Esports 3, que Carrares Blat, el porter que l'any passat per cert va estar al Mallorca B, a tercera federació, jugador format no només al planter del Mallorca, també del Nàstic de Tarragona, jugador del 2006, que fa 20 anys aquesta... la fitxa final ja portava bastant.
Sembla que la comunicació amb en Víctor Sancho no és de lo millor. Està a qualque puesto que la cobertura dona problemes. Bé, lesió greu d'en Liberto i fitxatge de Blat. Vaig a fer una broma. Romanès i de nom Blat, això me recorda el Conde Dràcula. Blat l'Empalador era l'origen del Conde Dràcula. Tant de bo que aturi tot el que passi per la porteria de l'Eau d'Eivissa. Sembla que han perdut aquesta comunicació definitivament amb Víctor Sancho. Hem de recordar que l'Eau d'Eivissa avui havia de jugar un amistós i no l'ha jugat.
El pitjor que li pot passar a un futbolista.
No, això és el pitjor de tot.
Començant la pretemporada i tenir una lesió greu d'aquest tipus.
Perquè hi ha lesions i lesions.
Perquè són lesions, és veritat, físiques, però vulguin o no també mentalment.
Sí, és un problema. Deia que avui l'Eau d'Eivissa havia de jugar un partit amistós, però sembla que no juguen a aquest partit i jugarà demà el primer partit amistós de pretemporada. Això respecte de l'Eau d'Eivissa. Respecte del Mallorca, Toni, sembla que Olaizola se'n va, s'ha dit a l'Eldense, no saben què passarà amb en David López i de moment tampoc saben res d'en Mojica, que torna el dimecres.
Johan Mojica, que...
el dijous.
Que no jugarà el partit contra el Paris Saint-Germain, no. Recordant que Samu Costa ja no tan sols és aquí.
No, ja va partir cap a Lisboa, on està el seu equip del futur, l'Al-Nassr.
L'Al-Nassr aquest, en Cristiano Ronaldo. I bé, de totes formes, hi ha una plantilla, una àmplia plantilla, on demà podran començar ja a veure les noves incorporacions. Què és el que voldrà veure tots aquests nous abonats del Real Mallorca, aquests quasi 20.000, molt d'ells que demà seran a l'estadi de Son Moix, 1.000 la resta que han comprat entrades, perquè s'ha esgotat tot. Per tant, jo calculo que demà entre 20 i 21.000 aficionats seran presents per veure el campió d'Europa a Son Moix, jugant contra el Real Mallorca, i podran veure, com dic, en acció, sobretot aquest nou fitxatge, nous reforços, que és el que ens ha d'il·lusionar un poc també més el que ha quedat per intentar que el Mallorca pugui tornar aquesta temporada a primera divisió.
Anem a parlar amb els reforços d'aquest programa, home, que també són necessaris, que només hem de xerrar tu i jo i no és plan. Pe Lluís Martí, bon dia.
Bon dia.
Entrenador del Mallorca B.
Sí, aquí començant una nova etapa dins el club i començant a posar els orígens, no?, de on vaig començar com a jugador i ara com a entrenador.
Ha guanyat més el Mallorca B o ha perdut més i vetres? Ara t'he fotut, eh?
No, jo crec que tots surten, no sé si guanyant o perdent, però la veritat és que sempre que faig tot ho faig amb la màxima il·lusió i ho faig amb la màxima predisposició, i això sempre ho vulguis o no ho vulguis. Per jo és un plaer estar amb vosaltres i ara mateix fent el que més m'agrada, que evidentment és estar dins el verd i dins el camp de futbol, que crec que és el que personalment me dona l'alegria, me dona la vida, me dona la possibilitat de disfrutar d'aquest món de futbol, i com sempre he estat apassionat d'això, pues, intentaré aprofitar-lo al màxim.
I ara faré una mica de vuelo cebolleta, perquè avui puc dir que tanco un cercle, és a dir, menys si m'explic. Avui estic xerrant amb en Pep Lluís Martí, però jo la primera entrevista que li vaig fer a en Pep Lluís Martí va ser a la gespa de Lluís Sitjà després que el Mallorca B ascendís a segona divisió. I crec que no estaves en la millor teva setmana.
Bueno, no era una setmana... Era una setmana més.
Anímicament no
sí,
era una
bueno,
setmana
no,
bona
no,
per
tu. No. És a dir, havien passat molt d'anys ja, no?, de la mort de mon pare, però sí que és vera que sempre te recordava ell i veure ta mare sagrada plorar i recordar-se d'ell sempre és un moment d'alegria, però a la vegada de tristor, no?, que te'n recordes de, evidentment, en aquella edat. Però en el final l'únic que te queda és saber que les persones que estan de vora teu estan orgullosos, no?, de lo que has fet i de la manera que ho hem fet. I per això continuant, fent-les de la millor manera possible, intentar inculcar això en els meus fills, intentar inculcar també en els jugadors que ara tenc, que són bastant joves i que crec que els poden donar també no només la part professional i futbolística, sinó la part humana, que crec que també és important perquè són persones per davant de futbolistes.
Ha passat molt de temps i el futbol ha canviat molt. Tu veus qualque reflexa d'aquell Martí jugador del Mallorca B en els jugadors del Mallorca B d'ara? I ara com a entrenador?
Bueno, ha canviat molt, però sí que ha conceptes i comportaments parescuts en els jugadors d'antes i en els jugadors d'ara. Però és vera que ara les circumstàncies són completament diferents i la informació que poden tenir els jugadors i la infraestructura i tot el que tenim, la logística que tenim, sempre ho vulguis o no vulguis, ajuda molt més en el jugador i les eines que tenim per donar-li un pot de consell que ells els puguin mirar sempre s'agraeixen molt, perquè han passat un parell d'anys, no els han de dir.
un bon parell mallorquí, eh?
No els han de dir el que han passat, però... Però és vera que si te planteges i estan xerrant i et poden dir perfectament, però quasi 30 anys, no? I en 30 anys la vida ha evolucionat molt. I jo crec que la sort que hem tingut nosaltres és que hem anat evolucionat en la mateixa vida i ho hem interpretat la mar de bé. I amb això estem aprenent cada dia coses que crec que ens poden ajudar.
Uh-huh. Que ha canviat de bo que era... Veure, mem, jo te conec a tu del Sant Cayetano.
Figurat.
Jo venia
ja, dintre... Ara, ja estàs anant més de 30 anys enrere.
Jo venia amb els companys aquí darrere de la copa, amb un bebé espino, a més, amb un micròfon, a cobrir partit del Sant Cayetano, amb el teu germà, amb Antoni, i jugava plegats amb en Jaume Sastre, de míster, una parella que era en aquella època.
Sí.
O bé, és igual.
Fins a cadetes, que ja vàrem arribar en el Mallorca, sí. I ja vàrem tenir... Però sí que és vera que s'inici van ensenyar i mos coneixen de fa molt de temps.
A veure, mem, de bo que parlava en Gavi de bo que era la segona divisió d'aquelles temporades. Que ha canviat de bo que és un entrenador tipus en aquell moment, com en Miquel Crespí, com en Tolovic, per exemple, o en Ramon López, a bo que ara mateix pot ser en Pellur Martí, no?
És que...
De sa manera...
Jo crec que és l'evolució del futbol i l'evolució de les eines que tenim. És a dir, nosaltres no teníem aquest aparato que se diu mòbil, no teníem totes les circumstàncies, no teníem la capacitat de gravar cada entrenament per veure-los, per corregir, per poder enviar-los als jugadors dins la plataforma que fan feina cada imatge de cada entrenament.
Però hi ha un caràcter, hi ha una pissarra, continua...
I això no canvia, uh-huh. Això no canvia. Però cada un és la persona com és i els entrenadors, al final, és el que comana i és que ha de donar les directrices oportunes en cada moment i el que és la disciplina dels jugadors ja venen des d'una base, ja venen establides i jo crec que en aquests moments els jugadors ho tenen molt clar, no? Però que és vera que ara tenen més comprensió de les coses i jo crec que a vegades en aquells moments els entrenadors imposaven les coses. Ara ens intentant no imposar, sinó que els comprenguin els jugadors i per què feien les coses, de quina manera les feim i per què les feim. Per arribar a el que millor trobam i a el que jo volem. Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. Uh-huh. I això és la tasca que nosaltres ens han donat i si poden guanyar, doncs molt millor i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les facetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment, i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a l'èlite. Si no té la capacitat de competitivitat que avui per avui té futbol, evidentment, bueno, futbol no, la vida.
Tot en general.
Tot la vida. Si vosaltres no vos heu reciclat, com us heu fet, tots els cursos que vos heu fet per tornar a connectar,
sí.
Fa 30 anys, no sé si éreu capaços de venir aquí a fer un programa, no? Entonces, crec que tothom amb això evolucionam i si som capaços de fer-ho, doncs millor.
Han crescut professionalment en tots els aspectes, no? I en el futbol m'imagino que també. Avui en dia teniu molt d'analistes, teniu molt d'ordenadors i moltes televisions i podeu veure moltes coses que
però
altres anys era més complicat.
Però després totes, guanyar, empatar o perdre.
Sí, però nosaltres en aquell moment, per exemple, no duem un aparato aquí, un GPS a l'esquena per veure quines distàncies has fet, a quina velocitat l'has fet, quantes frenades, quantes arrencades, quant de vots, quant de quilòmetres, quantes vegades has agafat la teva velocitat màxima, quantes vegades no. Tot això són informacions perquè després nosaltres podem adaptar els entrenaments perquè els jugadors no se lesionin i puguin arribar i quan... nosaltres cada partit fem 11 quilòmetres. Bueno, nosaltres sabem que durant la setmana hem d'arribar en aquest mínim d'acceleració... Clar, està tot més controlat i que tota aquesta informació... En el final, el jugador li arriba, li presentam perquè la conegui i perquè l'ajudi. Tot sigui per ajudar, no? Però en el final hi ha algo. Vosaltres acabeu de xerrar fa un ratet d'aquest verd que tenim aquí.
Sí.
I això comana. Això comana tot, i com mana l'aspecte competitiu cada jugador, les ganes de guanyar, les ganes de guanyar no el partit, de guanyar cada jugada, no? de competir cada acció. I amb això nosaltres som els que hem de ser molt exigents i els entrenadors ho som.
Lo millor de tot és jugar. Mm. T'agrada ser entrenador?
Sí, jo m'agrada perquè no
arriba
puc jugar.
Arriba a agradar?
Perquè no puc jugar.
Perquè jo vos vaig des de fora i penses, quin patiment.
Ah, no, no dorms. Això és evident. Tens un estrès, nivell d'estrès per damunt de la qualsevol una altra circumstància com a jugador, això per supost. Però quan no pots jugar, l'únic que s'apropa més a ser jugador és per estar allà. Mm. I, a més, per intentar transmetre el que tu consideres el millor perquè l'equip pugui guanyar el partit, perquè segur que jo pugui competir, però és que l'entrenador que està de vora vol fer el mateix.
Clar.
És a dir, no és que l'altre no vulgui guanyar, és que volen guanyar tots dos, i cada un, d'una manera o l'altra, interpretant quina és la millor manera, segon els jugadors que tens, i adaptar-te a jugar d'una manera més vistosa, menys vistosa, més ofensiu, menys ofensiu. Això és el de menys. Al final, lo important és que tot el que tens el aprofites en el màxim, i has de ser lo suficientment intel·ligent per saber quina és la manera millor de jugar amb els teus jugadors.
I ara m'has de resoldre un misteri.
Vinga, anem a veure si som capaç.
Tu estàs per jugar. Jo te veig i tens el mateix cos de quan eres futbolista.
Jo crec que puc jugar. Crec que puc jugar.
Veus?
30 segons per sortir, un minut, podria, però en el nivell que estan, evidentment. No, però tinc la gran sort de tenir una constitució bona, sí. Intento fer exercici tot el que puc, uh-huh. És vera que intent en l'alimentació cuidar-me el que puc, és vera que antes de ser el que era alcohol, cervesa, vi, no el provava mai, i ara, pues bueno, pues ara mos permetem aquest luxe de poder disfrutar d'un bon menjar, amb una bona beguda, però això pues, com a professional no ho podria fer. Però ara sí. Clar, però és vera que tens una gran sort de tenir la constitució. Tenc el mateix pes que quan jugava, el que passa que hi ha 4 quilos de massa muscular que ja no hi són, que s'han transformat
en
altra cosa. Però, per lo menos, me trob bé, no me trob malament, i això és el que vull disfrutar.
És la 1:22, fem una petita pausa i ara coneixem quin Mallorca ve, uh-huh. Vorem aquesta temporada.
I de tres ràdios esport. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Una i 25 minuts a les postres en directe des del Reial Club Nàutic de Palma i amb Pat Lluís Martí com a convidat. Pat Lluís, quin Mallorca bé tens i quin Mallorca bé voldries tenir?
No, tindré el que crec que sigui el millor per el club i per el primer equip. És a dir, nosaltres el que ens ha quedat molt clar i en el moment que jo em vaig reunir amb el club és que nosaltres tenim un equip de formació i, evidentment, de competició, perquè per formar jugadors has de saber competir i han de competir i arribar el més amunt possible.
És el primer que han d'aprendre, a competir.
A competir, no? I evidentment, però els hem d'anar millorant tots aquests aspectes que jo crec que tàcticament, tècnicament, ja els tenen molt adquirit, però hi ha aquesta part, no? I ara mateix, doncs, en funció de quan s'acabi de formar la plantilla del primer equip, doncs, hi haurà jugadors que estan entrenant amb ells, que potser doncs, tindran la capacitat de venir amb nosaltres, un altre que potser surten cedits, i això ho valorarem. Nosaltres no començarem la lliga fins 6 de setembre, amb la qual estan tranquils, duim entrenaments a poc, hem començat la mateixa línia del primer equip. És a dir, tenim moltes setmanes de preparació de cara anant a poc, i quan tinguem aquests jugadors, veurem, però el que sí que tenim clar és que en el nivell que hi ha de jugadors tenim un equip per afrontar una categoria molt il·lusionant i en competitivitat.
Un equip que ha pujat de categoria té aquesta inèrcia d'estar acostumat a guanyar. No és el mateix que agafar un filial que acaba de davallar, no? I que està acostumat a perdre i que té la responsabilitat de tornar a guanyar. Això és un factor que ja te l'has trobat.
Correcte, correcte. I els veus, a més, en els jugadors quan juguen aquests partits amistosos que han fet, que tenen aquesta ganes i aquesta, diguéssim, confiança de que les coses se faran bé, de que estaran a prop de guanyar els partits. És vera que ha hagut molt de moviments i molt de jugadors, i hi ha molt de jugadors que jugaven l'any passat que encara no estan en nosaltres, però els veus amb confiança, els veus que saben el que fan, que tenen conceptes molt ben adquirits i que crec que la feina que s'ha fet durant aquest any també aquestes lots és una feina que al final se repercuteix i repercuteix molt bé per lo que jo me dono la sensació que veig cada dia i cada partit.
Veurem mallorquins, tu creus que a curt termini, curt mitjà termini en el primer equip del Mallorca, ara tenim en Antonio, tenim en David López, que han estat jugant, en Marc Domènech, que ha tornat de Ceuta, que ha estat cedit, en Sergi, bé, ja estem parlant de jugadors ja consolidats, però jo me referem més que Batallú, per exemple, que va tenir un bon final de temporada, malgrat el descens, és vera, però va estar jugant.
Orejuela.
Jo crec que tenen el nivell. El problema és que també el primer equip té una exigència molt grossa i tampoc han de ficar jugadors que venen de jugar de tercera amb una exigència molt elevada en quant a resultats en quant a guanyar per pujar a primera divisió. Jo crec que a poc els atlots aniran madurant, aniran agafant 3 minuts i a poc aniran incloent dins aquest rol. Jo crec que, a més, el Lluís García ha demostrat que la cantera la valora, que ha fet feina a les Palmes amb jugadors de la cantera que els ha donat oportunitats. Jo crec que és un entrenador molt que se preocupa molt per això. De fet, em tenim molt de contacte cada dia, en el dia a dia, a Som Bibiloni, i amb aquest aspecte crec que tindran l'oportunitat.
Te volia demanar, perquè hi ha molta de gent, sobretot gent que ve de sa base, que m'estan parlant meravelles i dic, sí, però a veure, tan bo és, ja hauria d'haver estat jugant en el primer equip. Sí, però ja veuràs com en Jandro. M'estan parlant d'en Jandro.
Jandro és un gran jugador. És un gran jugador que juga una posició amb el Mallorca en té.
Tenderdé, té Morlanes.
Té molt bons jugadors, també. I aquí el bon Jandro està fent feina per tirar la porta i per entrar en tot.
És un dels pilars més importants que pot tenir ara mateix la base, podem bueno, dir així, o de formació.
No som els més indicat perquè tampoc ha tingut la sort de fer feina amb ell. Jo l'he vist jugar, però no ha tingut la sort de fer feina perquè està en el primer equip. Però crec que és un dels jugadors que està cridat. Si no enguany a jugar en el primer equip, potser tenia més opcions. Però no només ell, jo crec que tots els que estan a dalt és per algo, i ho han demostrat. Jo crec que els veig que tenen aquesta capacitat de poder arribar en el primer equip. A vegades, com jo m'ho va passar, no? Jo te posaré exemple meu, jo tothom va dir, no, mira, aquest jugarà, aquest acabarà jugant, aquest acabarà jugant, aquest... vaig pujar, vaig estar qualque partit, vaig estar un any sense el primer equip i no vaig poder ser titular ni tenir minuts. Perquè tenia un tal Vicente Ngonga i un Ariel Ibagaza davant.
És que tenies cada cosa
pues,
davant.
A lo millor en aquest jugador li passa el mateix. I arriba el moment en què no te'n dones compte i justament quan tu estàs allà se lesionen tres, expulsen a l'altre i has de sortir. I estaran preparats. I aquests al·lots estaran preparats.
I aquesta és la teva feina, preparar-los bé.
Preparar-los i que estiguin preparats per això, que no baixin els braços i sobretot també tenir-los preparats de cap. És a dir, en el moment que estan entrenant el primer equip, no poden jugar el primer equip, ja han de baixar a jugar el filial, que tinguin el cap i que sàpiguen on tenen els peus en terra i que sàpiguen que han de competir en aquest moment.
Per aquesta il·lusió per arribar a un primer equip, també té una part de resultadisme molt important, perquè si els alumnes d'un filial veuen que perden, empaten, perden, tornen a perdre i no sé què, i no guanyen, comencen a pensar, no pujaré en el premi aquí perquè això està sent un desastre. Tot això s'ha de manejar, també, eh?
Bueno, és que les circumstàncies del primer equip sempre vendran un poc marcades per la necessitat que té el primer equip. Independentment de resultat de filial, independent del resultat del primer equip, jo crec que tot vendrà per la necessitat que tingui en els jugadors que tingui, i crec que el que nosaltres hem de fer és tenir-los preparats. I que una vegada que els tinguem preparats, anem a veure si som capaços després de tenir continuïtat, que és el més difícil en el món de futbol. Arribar i tenir minuts i jugar dos partits, n'hi ha hagut molts, però tenir continuïtat i aguantar a l'élite durant un parell d'anys no és fàcil.
Semblava fet aposta, no? Senyals horàries, la una i mitja... Clavat. I arriba Òscar Troya, entrenador de l'Atlètic Balears. Òscar Troya, bon dia.
Què tal? Muy buenas.
Bon dia.
Quería estar un poco antes, pero
el míster de moda. El míster de moda del futbol balear.
Me queréis mucho.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Ya no tienes cara de poble.
Bueno, que va, tengo la misma.
Y mira que la has cultivado durante años, ¿eh?
tengo la misma. Bueno, tenemos una ilusión renovada, un reto nuevo. Y bueno, yo creo que... Pues bueno, creo que merecíamos tener una oportunidad así también con el tiempo que llevamos y, uh-huh. y meternos en una estructura pues profesional, prácticamente.
Hace 4 días os enfrentasteis.
Sí.
Deciros
sí.
la verdad ahora.
No la dijimos después.
No la dijimos después. Sí. Ya lo hablamos y analizamos. Y ahora tenemos la revancha.
Sí.
¿Cómo era la relación antes? ¿Cómo era esa relación abans, Martí y Óscar Troya? ¿Era igual de buena que ara mateix?
Sí,
claro que sí. Vull dir, vos coneixíeu ja, teníeu contactes...
No teníamos contacte habitual día a día, pero sí que nos teníamos...
Nos habíamos encontrado en los aeropuertos muchas veces.
Un par de veces, pero molt bé. En el final, ara... Ens enfrentarem i tindrem aquest derbi tan atractiu.
Ja he vist ja que quan el Mallorca juga a Elda, he vist que vosaltres també jugueu per allà de vora, l'Atlètic Balears. Crec que jugueu...
Jo no he mirat nada.
Sí, he mirat...
Nosaltres jugàvem a València.
Estàs
con el partido a partido i no te saquen d'ahí, eh?
Vosaltres no sé si anau a Yecla, me pare.
El primer partido va ser Yeclano.
A Yeclano, això mateix.
I el segundo partido Yeclano. I el tercero també. Así que imagínate. Això és la... hasta ahí sé.
Òscar, tens més obligació classificatòria aquest any que l'any passat?
Vamos a ver, mira, lo venía hablando ahora mismo con un amigo, con Santi Miralles, y veníamos hablando del tema porque me ha dicho, uh-huh. oye, bueno, al final hablábamos de la exigencia, ¿no? Independientemente de donde estemos, nuestra exigencia va con nosotros. Yo creo que es intrínseca de la persona. Es decir, el club tiene exigencias, pero el cuerpo técnico, los jugadores, el entrenador, todo el mundo también tenemos, ¿eh? Entonces, yo el año pasado quería ganar siempre. Sabía que el club tampoco no era una de las premisas que tenía a principio de temporada.
No era su plan.
Pero después también, al final, empiezas a contagiar esa necesidad, ese grado de competitividad que uh-huh. te hace que puedas optar y seguir entrenando. Al final, donde estés, quieres ganar. Entonces, como club, como a nivel social, pues está claro que es otro tamaño. Pero que nosotros tenemos el mismo hambre por ganar siempre, por quedar lo más arriba posible, por intentar ganar cada partido y por hacer las cosas bien y seguir con el crecimiento.
¿Te gusta el equipo que tienes?
Me encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla. Nuestra labor es hacer equipo de eso, ¿no? Si hacemos equipo, yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir. Tendremos muchos más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no? Como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos. Al final del día a día pues te hace que el grupo humano pues tenga una importancia para mí vital. Entonces, en todos los componentes tenemos una plantilla muy buena. Yo creo que en todas las posiciones prácticamente las doblamos y con diferentes registros y tenemos unos mimbres súper chulos para dejarnos la vida trabajando.
No sento en Toni, no el sento.
Per ara mateix, la responsabilitat en aquest cas...
No te sento, Toni. No sé què ha passat, però no te sento.
No m'ha canviat d'auriculars.
Ara sí.
Ara se sentirà millor, ara sí, no sé què ha passat. No, dic, no, si tenen posició en doblada, estan tan bon equip i tot, vull dir, això vulgui o no, ha de motivar més un entrenador i més responsabilitat encara, no?
La màxima, para nosotros. Al final, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Tener esa responsabilidad y verte pues ahí dentro, en esa estructura, con ese equipo y con esas necesidades que tiene el equipo y con esas también, con ese hambre que tenemos nosotros para afrontar todo esto.
Tots dos duis ja un grapat d'anys a les banquetes. És vera aquesta soledat de l'entrenador? Existeix, això?
És que depèn. Jo no l'he trobada mai, en el sentit que he tingut sempre l'apoyo dels meus cos tècnic. És a dir, ara, moment de soledat, per supuesto que n'hi ha. Moment que n'hi ha, però perquè estàs a casa teva, perquè penses moltes coses, però quan tens un cos tècnic que de més de cos tècnic també ja tens aquesta afinitat humana de tenir aquesta manera de tractar molt, de ser amics, perquè al final mos convertim en amics, i sobretot tenir persones de vora teu que no te diuen sempre lo guapo que ets, sinó que te diuen tot lo contrari. Mister, aquí t'has equivocado, mister, esto no está bien, esto te has pasado de aquí, aquí t'has quedado corto. Aquí te dona la possibilitat d'estar més tranquil i no estar amb aquesta soledat, però la soledat de l'entrenador hi ha moments en què apareix sempre apareix. Jo, per exemple, sempre recordo el moment de soledat, el moment més de soledat que recordes quan tots els jugadors surten en calentí i tots els de la banqueta també, jo me quedo en el vestuari tot sol.
I tu ja has fet tot el que havies de fer?
Sí, l'únic que me queda és repassar l'últim missatge que els vol dir el jugador, que és un missatge de patata, com jo li dic, que és un missatge ja no futbolístic, ja no té que rebre en tàctica, ja té res que reveure en l'aspecte humà, antes de pegar escrit habitual, pues, enviar-li aquest missatge i repassar quin missatge m'havia preparat el vespre anterior, setmana anterior, en funció dels entrenaments, que els pugui arribar i convèncer, però llevat d'això crec que...
Has canviat un pot de bo que quan entraves a segonar ara mateix a un filial o segueixes sent el
mateix?
Bueno,
he canviat un pot per la metodologia del club, lògicament. Nosaltres, en quant a la metodologia del club, hem d'anar un poc encaminats a que en aquests llocs puguin aprendre més coses, però la meva sensació de competitivitat, la meva manera de veure el futbol no pot canviar en quant a il·lusió o passió.
Els teus hàbits, els mateixos?
Els mateixos. Sí, el mateix.
Òscar, i la teva soledat és aquella foto a sa poble assegut damunt la gespa quan tot havia acabat, no havia acabat bé, però havia estat una temporada extraordinària. Jo te recordo allà assegut. No sé si això és la soledat teva com a entrenador.
Mira, esto es la parte humana. Yo caí en ese momento y caí emocionalmente, pensaba en Peñafort. Pensava que havia...
Hem de recordar pels oients que Peñafort, sí, jugador del Poblense, va rebre una topada descomunal als 20 minuts de partit, va venir l'ambulància, el partit es va retardar una hora... Bé, posam en situació els oients perquè tal vegada no saben per on anava la cosa, no?
Pensava, ja te digo, en la part més humana, perquè al final el partit fue un desgaste emocional increïble i creo que se juntó todo lo malo que puedes tener en un partido, incluso cosas buenas, quedarte en superioridad numérica y tal, que no lo supimos gestionar. Y fíjate en qué se tradujo, porque yo al final soy de poner pocas excusas, ¿eh? Yo creo que hicimos el peor partido de toda la temporada. Manda narices, ¿eh? Es que...
Peral de redía para hacer el pitjor.
Mira que ha habido partidos, ¿eh? Intrascendentes y partidos que tal. Yo creo que pues todo lo que se había montado alrededor del partido, todo lo que habíamos vivido el último mes, sobre todo el último mes en el pueblo, y el sentirte partícipe de que un pueblo se había enganchado otra vez a un club, ¿eh?
Yo creo que volen ara en despartit en volen Peñafort. Volen ara en tot. Jo me'n recordo, estava a casa nostra,
va ser molt feixuc,
vaig veure jo.
Jo estava amb en Pau Sandrós a la graderia de Sapó.
Jo me va entrar a casa nostra.
Però al final jo, ja te digo, ¿eh? Jo quan miro el reloj, o sea, yo recuerdo empezar el partido a las 12 del mediodía y cuando me da por mirar el reloj era a las 5 y pico de la tarde y tenía que lanzar un mensaje al vestuario porque acabamos de entrar, ¿eh? O sea, el partido fue eterno.
Sí.
Eterno y emocionalmente, pues bueno, pues oye, yo creo que hay que aprovecharlo para aprender. Yo creo que hay muchísimo aprendizaje ahí dentro. Es el fútbol y a veces... Pues una temporada se resume, para bien o para mal, en ese partido, ¿no? En el momento, en el bote pronto. Entonces, bueno, yo nunca he sentido esa soledad. momentos de estar solo, momentos de pensar que... Pues quizás los míos eran más viajes en el coche de Campos Caps a Puebla, a Puebla Campos, ¿no? Que pues ahí iba solo y esos 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, pues le ibas dando vueltas a la cabeza. Pero al final, hoy en día el entrenador está súper bien rodeado, forma parte de ese rodeo que tenemos al lado. Al final es un grupo pues de amigos, pasamos muchísimas horas juntos.
Un grupo de cómplices, ¿no?
Sí, al final, y fíjate, ¿no? Que es... Fíjate cómo voy yo al Baleares, ¿eh? Voy rodeado.
Sí.
Al final...
¿Cuánto es lo poblense? ¿Cuánto es el final? Obvio.
No, no, voy rodeado de cuerpo técnico.
Cuerpo técnico y de algún judo también.
Bueno, pero yo creo que jugadores... Vamos a ver. Jugadores que...
Al final, ¿cuánto entiendo?
Yo creo que... O sea, Oscar, yo no voy a hablar jamás. O sea, nadie me va a coger una palabra mala de mí o que... sea susceptible de una mala interpretación de Zapobla. Zapobla es mi casa.
Claro.
Y tendré gente a favor, gente en contra, pero lo que tengo son amigos.
Fútbol.
Y familia. Porque al final son 10 años allí. Día a día, con muchísima gente, que al final nos hemos hecho pues algo más.
Y al final es que trillo el jugador también, ¿eh?
Pero estos jugadores...
No lo obligate ninguno.
De los cuatro, hay tres que Nofre estaba hecho antes de yo firmar en el Baleares. Uh-huh. Martí. Y Martí no iba a continuar en Zapobla. Martí tenía opciones de filiales, y que es cierto que nosotros nos interesamos, yo me intereso en Martí. Y después, tanto Soler como Vicente son situaciones un poco especiales, ¿no? El tema del horario de Vicente pues le suponía tener unos ingresos mínimos que no se podían tener en Zapobla. Entonces, al final, pues, yo creo que nada, han sido cuatro. Pero sobre todo te hablaba de que me he rodeado de... Porque no sos cartrella, es que es muy injusto esto. Es decir, nosotros yo vengo aquí, salimos en los medios, el equipo tal, pero esto es un equipo de trabajo, ¿eh? Y no es mi cuerpo técnico tampoco, es decir, somos un cuerpo técnico que donde todos sumamos y somos algo más que compañeros de trabajo.
Sí, pero eso había pasado en Pellu, había pasado en Luis García, había pasado en Mourinho también, al final... Sí. Qual es escape
está sin mostrar,
crees que dona esa cara i per ventura de vegades és que no és culpa de, perquè ha fet casa de tots els altres. Ha fet cara de tots els altres en un canvi.
Com se nota que també ha estat entrenador,
sí,
però,
com se nota, ha de contestar les preguntes que li fa en Fuster,
però això, Toni, no és vera, perquè després tu tens la capacitat de que quan vens aquí, has de saber comunicar als jugadors. I quan tens que prendre decisions, hi has de valorar, i tu valores molt els dels teus companys, però la decisió l'aprens tu, i si l'aprens tu, l'aprens tu. Sí. I el que has de fer és defensar els altres. Com jo també, quan els dic sempre als meus jugadors, la primera reunió que tenim amb els jugadors, dic, estos d'aquí manden més que jo. Si jo digo derecha, i ells dicen izquierda, se hace izquierda. Ja me pelearé jo luego con ellos quan no estic davant. Però és que comanen més que jo. I a partir d'aquí, si jo dono aquesta possibilitat en el meu cos tècnic, perquè crec que tenen la capacitat per fer-ho, pues jo tenc que assumir la meva responsabilitat, que també van sol, eh? Que els altres cobren un poc menys que nosaltres. Con lo qual, també van sol.
Lluís, pendent de la que no quedi el primer equip, la resta de la plantilla està tancada en el Mallorca B?
En el 90%, 95%. Possiblement 90%, diria. Sempre hi ha qualque possibilitat de que en funció de lo que passi a dalt se pugui fer qualque incorporació, però en principi en el 90% està tancada.
I l'Atlètic Balears té la plantilla tancada, Òscar?
Puede caber a un jugador sub-23. Uh-huh. Que vamos a ver qué ofrece el mercado, y siempre y cuando pues mejore en lo que tenemos, pues oye, perfecto.
Aquí no usa. Tindrem un nou calendari amb equips nous, sí. La zona més d'Alacant, de Múrcia, no sé si això pot afavorir o no, sempre parlàvem a vegades en el tema dels catalans, sí, però que si més fitxes, que si no sé què, sempre era la queixa de juvenils i la queixa d'equipos de segona B en aquell temps. Ara no sé com ho veu vosaltres, també els juvenils ja han canviat el grup, passa igual que vosaltres, també hauran d'anar en aquesta zona.
Te doy un dato, analiza l'any passat quants catalans subieron a primera ref. ¿Y cuántos murcianos subieron a la primera red?
¿O barato, si dado que es baratat?
Por eso te digo, el que te toque, obvio. Te toca, sí, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final, yo creo que el grupo es potente.
Claro que sí.
Grupo es potente. No puede ser de otra manera. Es decir, al final se están haciendo cada vez mejores proyectos. en las diferentes comunidades autónomas.
Se trabaja entonces, mejor.
El fútbol evoluciona. El fútbol balear tampoco es el mismo que el de antes. Es decir, nosotros creo que aquí también estamos creciendo. Entonces, oye, pues la dificultad es máxima. Y si hubiésemos ido a Cataluña, pues también te encuentras proyectos que se están haciendo, yo creo que con una intención clara, además de filiales como Barcelona B, Español, etcétera, pues tienes proyectos como Terrassa y tal, que son de unas magnitudes muy grandes también.
Basta veure Sant Andreu enguany, per exemple, que han pujat.
Òscar, te quiero preguntar por un futbolista que ha estado un año sin jugar.
Cuéntame.
Lesionado. El otro día sale en un amistoso, mete 3 goles. ¿Cómo está Florin Andone? ¿Está para estar?
Ojalá. Ojalá.
No, ojalá no, tú sabrás.
Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Florin esté para jugar el máximo de minutos posible a las intensidades que nosotros queremos. Es un jugador de otra categoría, al final. Si no tuviera el lastre de las lesiones que ha tenido, pues seguramente no estaría con nosotros, ¿no?
Claro.
Hay que cuidarle y hay que entrenarle mucho. Él tiene una exigencia individual increíble. Es un ganador nato, es un tío que quiere estar, que hace un esfuerzo por estar, porque a la altura de su carrera y con lo que ha hecho, pues no tiene una necesidad imperiosa de estar con nosotros, y el tío pues lo lleva dentro. Al final es un jugador que, si logramos que esté bien, ojalá sea determinante. Pero independientemente de Florin, al final, si Florin funciona y el equipo no, yeah, y no somos un equipo y somos Florin Andone, no irá bien.
¿Te hubiera gustado quedarte con Tomar?
Sí, claro. Gol, hablamos en lo deportivo, gol, trabajo, unas prestaciones como jugador increíble, y ya sabéis de lo que pienso yo, el producto balear. Uh-huh. A mí el jugador balear me encanta. Uh-huh. Me encanta y creo que se le tiene que dar, y el producto balear. Mira, este año estoy muy contento porque los 3 equipos de segunda ref mallorquines, los entrenadores son baleares. Uh-huh. Yo creo que hay nivel en los banquillos, hay nivel en toda la infraestructura que rodea al entrenador, hay nivel en los jugadores, y creo que me hubiese gustado, ajá, quedarme con Tobar, pero Tobar no está y hay que salir, hay que ir al siguiente y valorar, pensar. Yo nunca me quejo de las bajas, nunca me quejo de que se ha ido, yo me centro en el que tengo, y el que tengo 4 delanteros impresionantes, y con más o con menos nombre. Ajá. Quizás el que menos nombre tiene, que Minicata, pues es un jugador que ojo, ¿eh? Ojo.
Ah, és que estem parlant aquí, segona rep, amb 2 entrenadors,
sí,
però que tenen objectiu diferent. Un és més formador, l'altre és més de cercar resultats, perquè és un objectiu molt més clar, no? Són les dues figures, no? Que m'imagino jo que quan vulgueu d'enfrontar i quan hi hagi aquesta relativa a Mallorca ve, aquesta rivalitat entre aficions, entre mitjans, entre tot el que envolta això, hi ha de ser, no? Hi ha de ser.
No te preocupis que hi serà.
ho hem de preparar, no? El derbi els hem de preparar bé, aquí hi ve tres.
Ningú problema. No te preocupis. Jo crec que aquesta setmana tothom està sempre un poc més actiu, perquè és normal, jo crec que de cara a les aficions, de cara a tots un poc. Però jo crec que d'una manera, quan van jugar l'altre dia, amb un respecte, saps, per part de tots aquí, dels jugadors, crec que també nosaltres hem de donar exemple, i crec que avui ja fer 2 partits amistosos a la pretemporada ja demostra aquest nivell de compromís i de respecte que hi ha entre els dos clubs.
Sí. Uh-huh.
Un darrer nom que te vull demanar a tu, Martí, perquè digues, el vaig veure fer gols un rere l'altre, després va tenir lesions, va tenir problemes, te vull demanar per la coterià, ara no me surt el nom, Hurtado. Aquest jove ha quedat al filial?
No.
No ha quedat, val. És que l'havia perdut sa pista. No. I no sabia que havia estat d'ell.
Uh-huh. No hi és.
I era un jugador que prometia molt, va tenir lesions importants i ja no havia sabut res més d'ell.
Saps que n'hi ha que prometia? Jo també prometia. I mira,
sí, mira on estàs. Epa. Mira on estàs, en el costat meu.
Tu me'l coneixes? El vaig tenir, de jugador.
Així estàs, Òscar, així estàs.
Va fent gols.
Jo me'l va dir, un dia me'l va dir.
El juvenil de la Salle amb el Sauquillo, d'entrenador.
Un dia me'l va dir, vaig tenir un entrenador que vaig aprendre el que no havia de fer respús. Ah, no sé si xerrava de tu.
Sabes que era de buena persona. Era el segundo entrenador de Sauquillo. Sauquillo era, bueno, en aquel momento era poli malo, pero muy malo. Pero metí muchos goles, claro, ¿eh? Disfrutaste.
¿Y qué fue en el Juve 2? Claro, se recolzaba. El Sauquillo, un poquito...
Teníamos charlas ahí en Calablava y tal, sí, ¿eh? Nos tomábamos unos cafés por allí, ¿eh?
Cafés. Ja comencen a sortir coses. És moment de acomiadar perquè comencen a sortir coses rares. Per Lluís Martí, Òscar Troia, moltes gràcies per ser-hi amb nosaltres aquesta estoneta al Real Club Nàutic de Palma, que tingueu una molt bona temporada a tots dos.
Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies.
La contra amb IB3 Ràdio. La contra amb Esportres en
joc. Ahí estaremos, ahí estaremos.
Que podeu cantar molt de gols des d'equip Balears.
Així serà. 10 minutets per les dues. Gràcies a tots dos. Una pausa i parlant de bala.
IB3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Vuit minuts per les dues del migdia. Anem a parlar de bala, que per això hi som en el Real Club Nàutic de Palma. Avui comencen 5 de les 6 classes participants per a 84 equips del centenar que hi participen. Només la classe femenina, la Balearia Women's Cup, començarà demà. Defensa títol Maria Bové en aquest Balearia Team, i la competició femenina, com dèiem, ha crescut internacionalment i destacant, per exemple, la presència de dos equips italians, Ruder Rebels i Italia Team, l'equip britànic Merche i Mor i el canadenc Magenta Project, a una graella de 15 equips. Naveguen amb monotips Blue Sail 24. I per conèixer un poc tot això, jo vull xerrar amb Nester Gómez, que és de l'equip de l'Armada, capitana del primer equip femení d'aquesta Armada. Nester Gómez, bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy contentas de estar aquí.
Me imagino que con ganas de empezar. Esto de ver que hoy empieza todo el mundo y vosotras no, ¿cómo se lleva?
Bueno, pues la verdad que con bastantes nervios, porque estamos todavía en los entrenamientos oficiales y es verdad que son necesarios porque estos barcos solo están en el Real Club Náutico de Palma, pero bueno, con muchas ganas de que empiece ya el día de mañana.
Uh-huh. Yo esta mañana miraba un poco tu currículum y digo, vamos a ver, médico, militar.
Eso es.
Regatista. ¿De dónde sacas tanto tiempo?
Bueno, pues nada, lo de regatista es desde pequeña, así que lo último ha sido médico militar, que son dos profesiones fundidas en una sola y bueno, sacamos el tiempo de donde podemos.
Lo de médico militar me recuerda al doctor Bartolomé Beltrán.
Sí, también.
Paz, descanse.
También.
Estuvo en Antena 3 muchos años y que estuvo con nosotros también en IB3.
Sí.
Y expresidente del Real Mallorca también, de fútbol.
Sí, 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 sí. ¿Cómo son los monotipos Blue Sail 24?
Bueno, pues son barcos, bueno, bastante pequeñitos, de 5 tripulantes, tienen pues una mayor, un Génova que es pequeño y un Genaker que este año también lo han cambiado y es algo más pequeño que el año pasado. Pues son barcos bastante divertidos, muy dinámicos.
¿Cómo se hace una regatista?
Bueno, pues al final se hace a lo largo de muchísimos años, mucho entrenamiento, muchas competiciones, pero bueno, no puedo dar una sola explicación. Pero,
claro, da la sensación de que cuando una es muy jovencita atrae más a lo mejor, no sé, el baloncesto, el propio fútbol, el vóley, el tenis, no sé, lo que quieras. La vela necesita unos requisitos un poco especiales y distintos.
Justo, yo soy de Melilla, entonces allí se vive mucho el tema de la vela y desde pequeña he estado navegando en el río Club Náutico de Melilla y, claro, y desde entonces he seguido.
¿Es un deporte costoso la vela?
Sí, la verdad que sí.
No todo el mundo puede practicar vela.
No todo el mundo puede practicar vela, exactamente, pero bueno, siempre hay formas.
Pero hay facilidades.
Sí, hay facilidades. También, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Qué esperáis de la competición este año? ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues a ver... El nivel es altísimo, eso ya lo sabíamos, y lo que esperamos es pues representar a las Fuerzas Armadas, hacer un buen papel, disfrutar de esta competición, que es una oportunidad única para nosotras, y por supuesto, si podemos hacerlo bien y obtener un buen resultado, ya sería el colofón.
¿Cuál es tu rol en el barco?
Yo soy la trimmer de Génova y Genaker.
Uh-huh. Eso para la gente que no controla mucho,
no lo traduce.
Digamos, la vela de adelante, que es un poco más pequeña, y luego cuando vamos en popa, la vela que es así de color inchis.
Es un trabajo de equipo muy intenso y muy duro, ¿no?
Eso es muy importante que el equipo esté bien integrado, que nos llevemos bien, que cada uno sepa su función y eso nosotras lo tenemos conseguido.
Eso lleva muchas horas, lleva mucho entreno, lleva muchos días preparando, ¿cómo funciona?
Bueno, pues sí, al final estar todo el equipo fundido son horas de mar y estar entrenando, incluso también trabajo de tierra para mecanizar los movimientos y saber qué paso viene en cada momento, porque las incidencias nunca las vamos a saber, pero tenemos que saber cómo resolverlas y quién tiene que ir a resolverlas.
Mañana saldréis al campo de regata. ¿Esto se entrena también? Me refiero al trayecto de mañana, por ejemplo, la competición de mañana. ¿Esto ya se ha entrenado un poco para saber por dónde, cómo voy a enlazar, cómo la táctica, todo, cómo va a funcionar? ¿O?
Bueno, pues eso no. En realidad no, estamos un poco que vamos poco a poco, porque no todos los días son distintos. Entonces tenemos que salir a saber cada uno a su puesto y hacerlo lo mejor posible, pero no se puede prever nada.
Uh-huh. María Bover quiere defender el título, me imagino que todas a por María Bover, ¿no?
No, nosotras queremos participar, hacer un buen papel y, por supuesto, obtener los mejores resultados que se puedan, pero no tenemos, digamos, un objetivo...
Ni una exigencia...
Ni exigencia, exactamente. No.
Uh-huh. Pero el objetivo de Esther en el mundo de la vela, ¿cuál es?
Bueno, pues el objetivo mío, sobre todo, es disfrutar.
Y no pensar en Juegos Olímpicos, no pensar en campeonatos de Europa, esas cosas no.
Lo primero es disfrutar. Los resultados y los eventos a futuro vienen luego.
¿Quién decide eso?
Eso
dame el teléfono que lo llamamos.
Eso no lo decido yo. Uh-huh. Y eso, nosotros lo importante es hacer un buen papel y esforzarnos y hacerlo lo mejor posible.
¿Qué tal el entorno del náutico?
Muy bien.
¿Cómo está funcionando todo?
Muy bien, siempre nos tratan fenomenal y estamos muy contentas, es muy divertido estar aquí. Es una semana que hay que vivirla.
No es tu primera presencia en el Náutico de Palma.
Es la segunda.
¿Cómo fue el año pasado?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí. Uh-huh. Muy bien, tanto dentro como fuera del agua.
¿Has coincidido con la familia real? ¿Podido coincidir?
El año pasado sí que pudimos coincidir, este año aún no. Pero bueno, siempre sería todo un honor coincidir.
Este año han cambiado, ¿no? Ya nos dijeron que el IFOS ya se había quedado anticuado y este año navegaban a bordo del Hispania, un barco nuevo, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. ¿Vuestro barco qué tiempo tiene? ¿Qué rendimiento puede dar? ¿Cómo se maneja eso?
Es que estos son barcos monotipos de aquí del Náutico de Palma, entonces no tienen nada de ratings ni nada, sino que pues al final vamos todas iguales, en las mismas condiciones y no sabemos nada de rendimientos, ni tiempos, ni nada, porque nuestra regata es un round robin, donde nos enfrentamos unas a otras y unos enfrentamientos en una tabla. Y va en función de puestos, pero no hay compensaciones, ni ratings, ni nada.
Uh-huh. ¿Eres de las que, aparte de lo deportivo, luego se apunta a los aspectos sociales del náutico?
Por supuesto,
y todas esas cosas,
eso
¿no?
es. Digamos, el bordo de tierra es súper importante.
No te voy a preguntar qué es mejor y qué es peor de las dos cosas, no vaya a ser que te metan un charco, pero bueno, sí, hay que disfrutar de lo que es la semana de la Copa del Rey, que tiene un poco de todo, ¿no?
Eso es.
Lo de la tarde se disfruta mucho, ¿eh? Ya te sí. lo digo yo también.
Bueno, pero tú porque eres incapaz de regatear.
Claro, también, quizá, tú no puedes comparar. Por eso, pero las tardes aquí en el Náutico también son
agradables. Son agradables. Sí. Pues Esther Gómez, gracias por este ratito, por contarnos vuestras sensaciones, las tuyas en particular, y que tengáis una buena regata, que tengáis una buena semana y que vaya todo espectacular.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias por tu presencia. Gracias a Esther Gómez, Toni Fuster, Nantan Khan, Parca, arriba a l'hora de dinar, nosaltres hem de partir.
Demà Ciutat de Palma.
Demà Ciutat de Palma.
Demà per veure molt d'aquesta Ciutat de Palma, hem de conèixer també en gent que ha jugat a aquesta Ciutat de Palma,
exacte,
que m'ho expliquin un poc.
Estem darrere ells. Tot ho contarem demà.
A partir de la
1:05. Gràcies a tots, Toni.
Vinga.
Gràcies a l'assistència tècnica de Flavio Encinas aquí al Nàutic i d'Iker Hernández a l'estudi. La producció, crec, me diuen que està Marta Sampas per l'estudi d'IB3 Ràdio. Fins demà a tots. Adeu.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.